Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Els dijous volem ser educats a La Caravana de Ràdio Estel.
A 4 minuts i arribem a 3 quarts de 5 de la tarda. Seguim a La Caravana i com cada dijous aprenem coses noves al Volem Ser Educats. Avui ens visita Anna Romeu. Ella és psicòloga experta en acompanyament de persones altament sensibles i en educació emocional, escriptora del llibre Soc sensible, com aprendre a regular l'alta sensibilitat, editat per Rosa dels Vents. Amb ella parlarem justament d'això, de les persones PAS, de les persones altament sensibles. Anna, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sempre tu present en els meus pensaments, sempre jo mirant d'embrassar aquesta ment, i no vull que no sentis aquesta cançó perquè parla de tu en teu nom.
Ara fora de micròfon li deia a l'Anna, no sé si serà una entrevista o una petita teràpia, això. Perquè
em passa sovint,
perquè a mi fa pràcticament, ja fa mig any em van dir: Joan, ets PAS, però ets molt PAS. I jo no en tenia ni idea de què volia dir això. Què és ser PAS?
Ser PAS és tenir un tret de la personalitat, que és el tret de l'alta sensibilitat, que diem, val? És un tret de la personalitat, o sigui, és una manera de ser que es combina amb els altres trets que tenim. M'agrada molt que hagis dit soc molt PAS, perquè és veritat que hi ha diferents nivells, igual que tots els altres trets de personalitat. Llavors, clar, la combinació de dels diferents nivells, dels diferents trets, doncs fan persones molt diferents. Però és veritat que l'alta sensibilitat és un tret que marca bastanta diferència.
M'has dit ja, amb una sola frase, Anna, 5 vegades és un tret. No es diagnostica, si
no, pas. No, és molt important. És que tothom es confon, no? Perquè com que pot portar problemes a la vida diària, doncs la gent busca un diagnòstic i busca teràpia. Si s'ha de fer teràpia o si es necessita ajuda professional, és perquè potser hi ha alguna complicació del tret, o perquè potser es té algun problema que el tret accentua o fa una mica més gran, no? Però en principi ser PAS no és un problema, no és un trastorn mental, no necessites un diagnòstic.
Podem parlar, però, d'afectació en la vida diària a l'hora de ser PAS?
Depèn de com tu miris, com tu enfoquis i què hagis viscut, com hagis crescut. És molt important el creixement, el factor creixement, no? Si en el...
I això sí, d'això sí que va el llibre. Depèn de com ho enfoquis.
Sí, exacte.
No?
Sí. És que precisament per això he escrit el llibre. També perquè penso que hi ha dos àmbits que l'han de conèixer, aquest tret, molt a fons, que és l'àmbit clínic, per una banda, i l'àmbit educatiu, perquè és això que dèiem, té una incidència molt gran, i segons si un nen que és PAS, o sigui, que no ho ha triat i que no pot canviar-ho, és ben educat, és respectat, és comprès en el seu tret, i se l'ajuda a entendre-ho i sobretot a valorar-lo, doncs serà un adult perfectament funcional, sense cap problema, i no tindrà... Jo no tinc cap problema per ser PAS, els meus pares no ho sabien, que jo era PAS, perquè no sabíem que existia això, però d'alguna manera em van respectar molt i jo no he tingut mai cap problema per ser PAS i per dir això no vull, això no em va bé, per respectar-me.
Ara entrarem en com comences a saber tu que ets una persona PAS abans, però ara imaginem que hi ha algú a casa que ens està escoltant i que ens has explicat què és ser una persona PAS, què és ser una persona altament sensible, i diu: ai, calla, que jo igual ho soc, això. Com es detecta això?
Es detecta, aquest és una... A veure, hi ha quatre pilars, vale? El que l'Elaine Aron, que és la persona que més ha estudiat el tret, ella parla de quatre pilars, que són condicions indispensables. Si no es compleixen les quatre, no podem considerar la persona altament sensible, val? Que són la gran capacitat de reflexió, donar moltes voltes a les coses, la subtilesa sensorial, val? Ser, captar molt amb els cinc sentits. A mi m'agrada més dir amb els sis sentits, perquè intuïtivament també captem més. Després hi ha la gran empatia, l'emocionabilitat, o sigui, la intensitat emocional i empàtica. I finalment, el gran problema, que és la saturació, la facilitat per arribar a nivells alts d'estrès i, per tant, necessitar, doncs, aprendre a regular-se. Si no es compleixen els quatre, no podem considerar que una persona és altament sensible.
Per tant, repetim-los, eh?
Gran capacitat de reflexió,
gran
sensibilitat sensorial, o intensitat sensorial, captar olors, sorolls, la gran sensibilitat emocional, que tot sigui un drama en positiu o en negatiu, no només ha de ser en negatiu, i més a més això va junt amb l'empatia, més la capacitat de saturar-se més ràpidament que els altres.
D'això, Anna, també en parles en el llibre, per cert, un llibre que val molt la pena, de veritat. Aneu a les llibreries si us interessa la qüestió, i si no, també perquè n'hem de saber. Soc sensible com aprendre a regular l'alta sensibilitat editat per Rosa dels Vents. Ara em parlaves d'empatia, no?, per exemple, d'una empatia aguditzada, si ho podem dir així,
sí,
no?
Sí.
Clar, això ens pot arribar a confondre i a portar a pensar o a ser d'una manera en la que diguis... Jo és que sempre visc una mica com sotmès al que vol l'altre, no al que vull jo.
Sí, és el gran perill. No? Sí, perquè o sigui, realment és fisiològic. L'alta sensibilitat és un tema fisiològic i en quant a l'empatia, per exemple, s'ha observat que les persones amb alta sensibilitat tenen més activació en el cervell, en les neurones mirall, no? En la zona, diríem, la zona que regula les interaccions socials. Per tant, això significa que captes més les necessitats de l'altre, els gestos de l'altre, entens més el que està sentint l'altre, i és molt fàcil, per aquesta gran rapidesa de captar-ho, doncs, ser una mica complaent, una mica o molt, val? I és la gran trampa de les PAS, sí.
Abans em deies també, amb tots aquests trets que ara em deies de les persones PAS, es va descobrir fa poc? Això relativament poc.
Sí, fa relativament poc. L'Elaine Aron va començar a parlar-ne cap als anys 90. Uh-huh. És veritat que en el món animal s'havia observat que hi havia diferències amb algunes espècies, hi ha diferències, no? Hi ha la majoria d'individus de l'espècie funcionen d'una manera i alguns funcionen un pèl diferent, que seria com el precursor de l'alta sensibilitat o dels estudis que hem fet. I en persones des dels anys 90, uh-huh. Sí.
T'ho preguntava perquè, clar... A mi sempre m'ha costat molt, sempre, des de que ho sé, sempre m'ha costat molt explicar ben bé què és ser PAS, com sóc, què em passa, què em deixa de passar, etcètera, etcètera, no? I a vegades, quan ho expliques, o ara per gent que ens està escoltant a casa i no en sàpiga res de les persones PAS o de les persones altament sensibles, algú pot dir, aquests ens expliquen un cuento xino...
Són els de les manies.
Tu és que tens manies, exacte. O és que ets, que també en parlarem ara d'això, o és que ets una persona amb la sensibilitat a flor de pell, o és que ets una persona una mica dèbil.
Exagerat, dèbil,
Ara en parlarem de tot això. Però tot això està avalat científicament?
Sí. Cada vegada, a més, tenim més un cos més important d'estudis científics que parlen d'alta sensibilitat, que, com he dit abans, que és fisiològic. O sigui, s'ha estudiat el funcionament dels neurotransmissors, que són realment els missatgers, els que ens porten informació del nostre voltant i del nostre interior cap al cervell. Uh-huh. Els neurotransmissors de les persones amb alta sensibilitat funcionen més ràpid, funcionen a més velocitat. O sigui, no és que sigui una cosa estranya, és que rebem més informació, és real. No ens inventem res i no exagerem res, és real. El que per un està calent, per un altre està bullint. Val? I simplement és perquè la informació sobre aquell escalfor, t'estàs mirant algú que et deu haver alguna vegada amenaçat.
Estic mirant algú que no, que sempre li dic el cafè d'aquí i al costat el fan bullint.
Jo encara el tinc aquí,
M'agrada molt aquest exemple perquè ens passa cada dia a l'equip
programa. I no t'ho inventes, I no t'ho inventes, és real. El teu cervell rep més informació sobre aquella temperatura, per tant el classifica com a massa calent. Mm.
Parlàvem d'alguns dels estigmes a les persones PAS. Jo crec que les persones PAS vivim doble estigmatització. Una és que algú et digui, per exemple, que pot ser una persona dèbil. La segona és que per tu rebre aquesta informació se't fa una muntanya.
Sí. A mi, realment, és una de les coses que més m'ha sorprès, aquesta associació entre alta sensibilitat i debilitat. Val? Perquè no és cert, però de cap manera. Una persona altament sensible no és una persona dèbil. Són coses molt diferents, no? Si tu et mires la meva trajectòria professional, jo treballo amb trauma, he treballat amb emergències, vull dir que...
No, però a base que t'ho vagin dient constantment, escolta, igual al final, saps? Acabes pensant, igual sí.
És veritat. A veure, et posen moltes etiquetes que et pots anar creient. Per això parlo de que és molt important l'educació, no? Si a tu t'ensenyen a valorar qui ets tu i a no creure't certes qualificacions que et poden donar, doncs és més fàcil que siguis capaç de dir, doncs em sembla que t'equivoques, no? Però és això que dèiem, no? Per tota aquesta empatia ens podem arribar a creure que la versió de l'altre és més certa que la nostra. Una persona amb alta sensibilitat no és dèbil, una persona amb alta sensibilitat no és dramàtica perquè no s'inventa res ni exagera res, simplement expressa com sent. I punt, i ja està. I a l'altre li pot agradar o no, o sorprendre més o menys, però ho ha de respectar.
Per gestionar-ho tot plegat, eh? Soc sensible, com aprendre a regular l'alta sensibilitat, editat per Rosa dels Vents. Però sí que et vull preguntar alguna clau per començar a gestionar tot això, si som persones pas.
Sí, a mi m'agrada molt parlar...
Tenim 3 hores? Sí.
Exacte. Hi ha moltes claus. La primera és informar-se molt. Llegir o mirar vídeos o descobrir o parlar amb altres persones amb alta sensibilitat. Hi ha l'Associació Catalana de PAS. Llegeix, informa't, mira, descobreix i fes el teu viatge personal, que normalment, en la gran majoria dels casos, és primer mirar enrere i dir, ara ho entenc, això que feies tu abans, ara ho entenc.
Deixa'm explicar-ho, perquè abans li comentava fora de micròfon, li deia, Anna, jo és que crec que sóc molt pas, que és el que et deia ara, i a mi quan em van dir, Joan, ets pas i pas significa això, jo vaig dir, ostres, a mi el que em costava els meus 15, 20 anys dir-los als meus amics és que no m'agrada la discoteca i no... No sé explicar el per què, però és que no m'agrada, és l'estimulació de tot, i n'he de sortir. Jo he entrat una vegada en una discoteca i he estat 10 minuts, punt, no hi he anat més. Doncs era una mica això.
Sí.
Era una mica això que em parlaves, no? I quan m'ho van dir, dic, ara entenc coses...
Has passat de ser el raret a pas, no?
Ara, sí. Home, ajuda.
Ajuda, i perquè pas és ser normal.
Sí.
Ja està. No? Per tant, és la primera part del viatge és mirar enrere i fer les paus, i la segona part del viatge és mirar ara, mirar el present i adaptar-te. Jo crec que aquesta és la segona clau, no? És, a veure, què és el que tinc a la meva vida que per la meva manera de ser no em va bé, que no m'hi havia fixat, no? Si potser visc en un lloc que hi ha massa soroll i cada nit tinc migranya. Potser visc amb persones que m'estan fent massa retrets i necessito fer una mica de neteja a la meva vida. Que és cert, que a vegades s'ha de fer això. I no és un problema dels altres, és responsabilitat pròpia la de cuidar-se. Per tant, adapta la teva vida, posa el teu present a la teva disposició.
Deia que t'ho preguntaria, Anna, com ho vas descobrir tu, que eres persona pas? Bueno, tu, i em sembla que un dels teus fills.
És que ho vaig descobrir a través d'ell, sí. Jo tenia un fill i després vaig tenir el segon, i el segon el veia diferent, el veia especial, el veia... Però des de nadó, t'estic parlant de nadó,
sí?
Des de que va néixer. Sí,
wow.
Sí. La manera de... Saps els nadons que de seguida interactuen? Doncs veia que aquella interacció era com molt intensa. Jo sempre dic que mai ningú m'ha mirat com em mira aquell nen, no? Com aquell amor que em mirava aquell bebè. I això que tenia un altre fill és estupendo, I a través del primer, que primer pensava que tenia problemes auditius perquè els sorolls li molestaven molt i plorava molt, i el vaig portar a l'otorrino i em va dir, no, aquest nen està perfecte. I després, al cap d'uns mesos, vaig llegir un article sobre l'alta sensibilitat i ja està. Vaig veure el meu fill allà, vaig entendre-ho tot. I la primera pregunta, al posar-me en contacte amb l'associació de PAS, va ser, i quin dels dos pares, pare o mare, és PAS? Clar.
És hereditari, això?
És hereditari, hi ha un factor hereditari, sí. Sí, en una mateixa família hi ha diferents PAS que van transmetent el tret.
L'hauré de buscar entre la família, no sabia això tampoc.
Sí. I hi ha famílies que no n'hi ha cap de PAS, no?
Val.
Sí, hi ha un gran component hereditari.
Et preguntava com gestionar-ho tot plegat, fem-ho la inversa, també. Què passa si no ho gestionem bé? Cap on ens pot dur a una persona a pas?
Ens pot dur a tenir problemes de salut mental, sobretot, i també salut física. O sigui, una persona que no respecta el seu tret és una persona que pot tenir des de malalties autoimmunes amb més probabilitat, que hi ha una gran comorbilitat entre alta sensibilitat i malalties autoimmunes, però també dolors físics diaris que simplement són la manifestació d'un alt grau d'estrès, no? Podem tenir migranyes, podem tenir mals d'esquena, contractures sovint, problemes estomacals, o sigui, el cos es queixa si l'estimules, l'estresses massa, val? I després, doncs, tot el que implica tenir un alt nivell d'hiperactivació, d'estrès, no? El que tothom coneix com està estressat, no? Irritabilitat, problemes d'ansietat, problemes de depressió, podem tenir problemes seriosos d'una forma bastant gratuïta.
Cal molta conscienciació encara sobre tot això a la societat?
Sí, jo penso que sí. Per això he escrit el llibre, eh? Sí, és veritat. O sigui, tothom entén que...
Està molt bé, perquè la següent pregunta és a qui va destinat un llibre com aquest?
Ah, d'acord, a tothom. O sigui, a les persones amb alta sensibilitat perquè es facin càrrec de si mateixes, i a les persones que no tenen alta sensibilitat perquè entenguin i respectin, perquè coneguin el tret i entenguin i respectin i deixin d'intentar que els altres siguin com no seran mai, perquè no pots canviar-ho, això, no? Llavors, és per tothom. I igual com cada vegada, per exemple, es fa més èmfasi en que si un és introvertit no cal forçar-lo a que faci massa exposició pública, i no passa res, i per molt que estigui de moda ser extrovertit, doncs també està bé ser introvertit, doncs el mateix amb l'alta sensibilitat. Si un és altament sensible, no cal forçar-lo a tenir massa estimulació, perquè l'únic que aconseguirem és martiritzar-lo.
Aviam si m'explico amb aquesta pregunta, eh? Perquè estem parlant de les persones pas amb aquest alt nivell de sobreestimulació de certs sentits, sinó de tots els sentits. Això no vol dir, però, que les persones pas siguin superiors a la resta en res.
No, per res. No, al contrari. Ni al contrari.
O que estigui lligat a les altres capacitats, per exemple.
Està lligat a les altes capacitats.
Sí, està lligat?
Això sí.
Ah,
això
no
sí.
Sabia això.
Sí, hi ha una correlació del 100%. Les persones amb altes capacitats són totes altament sensibles.
Val.
Encara no està del tot estudiat, sí que els números, les estadístiques diuen això, no, el motiu encara no està del tot estudiat, però les hipòtesis van del camí de que aquell cervell amb altes capacitats, que vol dir que a nivell cognitiu funciona amb més intensitat, també ho fa a nivell d'hipocamp, val? Que és on hi ha les emocions i és on... per tant, aquest sí. Al revés no és. O sigui, no totes les persones amb alta sensibilitat tenen altes capacitats, però així sí.
T'han arribat ja opinions de gent pas del teu llibre?
Sí.
Què tal?
Molt bé, molt positiva, sí, eh? Estic molt contenta. Sí, sí, sí. Sí.
Amb un somriure.
Home, perquè fa una mica de pudor, no? O sigui, a mi em feia molta cosa escriure sobre això.
Sí?
Sí.
Per què?
Sí, sí, sí. Doncs no ho sé, perquè estàs parlant de coses molt properes i estàs parlant de coses íntimes. En el fons parlo de mi en el meu llibre, no? També. Jo també
clar, i de com sent les coses, no?
Clar. Clar, i m'he basat molt en els estudis i en la meva experiència, però no deixa de ser una avaluació.
Ja ho sabeu, soc sensible. Com aprendre a regular l'alta sensibilitat, editat per Rosa dels Vents i escrit per Anna Romeu, psicòloga experta en acompanyament de persones altament sensibles i en educació emocional. Han estat un plaer de conversa, de veritat.
Igualment.
Que vagi molt bé. Molta sort.
Moltes gràcies. Sempre tu, tenint de futur el present. Sempre jo, que volo si no tu la teva pell. I no vull que no sentis aquesta cançó, perquè parla de tu el teu nom. I no vull no poder compartir el que vivim, perquè tu formes part de tot. I és que no puc entendre, suposo que és que no me sé que no puc perdre. Que volo si no tu, que volo si, que volo si no tu, que volo si no tu, que volo si, que volo si no tu, que volo si no tu, que volo si no tu, la teva pell.